A Terrassa som a Can Petit, carrer Castellassa 42. Fontgas. Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. El 7 és un número que a tothom li agrada, perquè molta gent surt de la feina a les 7 i demana una Moritz 7. Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria els altres números ser com el 7. Moritz 7, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC1 Islàndia amb Albert Ong.
Avui atenció perquè ve una Islàndia de pitet pels enamorats de la ràdio. Hem descobert una mina, l'arxiu sonor de la ràdio a Catalunya. Un fons de gairebé 4.000 talls amb 174 hores de ràdio de 731 emissores diferents i 1.241 veus de locutors o locutores. L'Arxiu Sonor és una iniciativa de l'Autònoma de la Universitat que s'acaba d'estrenar, oberta a tothom que simplement tingui connexió a internet. Fa dies que ens hi hem submergit de ple, que ho estem disfrutant molt. Marc Ferragut, bona tarda.
Bona tarda. S'ha convertit en una obsessió, pràcticament. Estem allà, un nou vici que és remenar entre anys programes, emissores o locutors, i sentim una d'aquestes joies que es poden trobar a l'Arxiu Sonor.
Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25 presenten el primer programa diaxista en català a nivell mundial. Catalunya Diaxis! Realitzat i presentat per Miquel Calçada i Olivella.
Sí, en efecte, amics, aquí el primer programa Diaxis en català a nivell mundial, Catalunya Diaxis. Per avui tenim la primera part de la primera lliçó del curs Quasi tot en diaxisme, que tractarem del tema què és diaxisme. Llavors tindrem una xerrada sobre la radiodifusió a Holanda, l'espai Freqüències Embruixades i també, com no, la música que avui ens ve de part del senyor Stevie Wonder, amb aquest tema Master Blaster, un tema molt reggae.
Clar, escolta'm, això, fantàstic, hem començat aquí amb Miquel Calçada i Olivella. Primer de tot, clar, aquesta veu irreconeixible.
Totalment.
Irreconeixible, el Miquel Calçada.
Sí, una altra.
És que ens ha dit l'edat.
Quants anys té?
Tenia 15 anys aquí.
Com?
Perquè tenia 15 anys.
Això ho hauries d'haver dit abans.
És l'any 1980. Després va ser la primera veu de Catalunya Ràdio, que em sembla que no havia fet els 18 anys.
No, feia l'agost i això era el mes de juny, quan comença Catalunya Ràdio, per tant...
Clar, clar, molts oients després el tindrien de referent, no el Pastagansa, allò Catalunya Ràdio, però aquí estava a Ràdio Terrassa fent aquest Catalunya Diex, el diexisme, que sembla allò una malaltia estranya.
No, el bruxisme, no? Allò que, allò que... Però no, és una malaltia, diguem, que pels que ens agrada la ràdio i ens agrada la veu, doncs una malaltia afortunada, diguem, no? Que és relacionada amb la ràdio, radioaficionat,
sí,
no?
Buscar, buscar freqüències fora de l'abast habitual d'aquell moment a les zones, no?
Per tant, entre aquests 4.000 talls de l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya, hem començat per aquí. Un altre exemple.
Doncs mira, Ràdio de Servei Públic, l'any 1969.
Cursos de català en Ràdio Barcelona.
Hola, Mercè. Què fa la Roser?
La Roser està esperant un nen.
Doncs haurem de fer-li un obsequi quan arribi al món aquest nen, que també podria ser una nena.
Fíjense ustedes en la vocal final de ambos nombres. Mercè, Roser. Mercè, E abierta, como nen y nena. E, Roser, E cerrada, como papé y fe.
Situem-nos, Ràdio Barcelona, any 1969, aquests cursos de català. Qui ho feia?
Això era un programa instigat per Miquel Arimany, amb la participació d'altres locutors, no?, per anar fent aquestes veus. Se'n van fer 33 edicions, segons posa en aquesta fitxa de l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya, i l'objectiu era ajudar, doncs, a aprendre català entre les persones que arribaven de fora del país per treballar aquí.
Clar, Miquel Arimany, segur que molts dels que ens esteu escoltant heu tingut el diccionari Arimany entre les mans, doncs, escolta'm, Miquel Arimany era també la persona que impulsava aquests cursos de català en 1969. Acabava d'arribar, evidentment, als anys 60, amb molta immigració, molta gent de fora, i aquests cursos com el servei públic de la ràdio des de Ràdio Barcelona.
També als anys 60, i no ens movem d'emissora, us poso en context, les riuades del 25 de setembre del 1962 al Vallès, que van deixar prop d'un miler de víctimes mortals, danys materials incalculables. Ràdio Barcelona va engegar una campanya per recaptar diners en benefici dels supervivents. En van dir Operación Dinero, i era un programa presentat per Joaquín Soler Serrano. El 28 de setembre, tres dies després de la catàstrofe, sortia al carrer Casp a agrair a la gent que havia col·laborat. És que és un momentàs de ràdio.
Señores, con nuestro micrófono de mano portátil, con un cable muy largo de extensión, estamos saliendo ahora al vestíbulo de la calle de Caspe, de su casa de Radio Barcelona. Yo quería salir aquí solamente para verles. Déjenme que me acerque, por favor, aparten esos cordones. Yo quiero verles y hablar con ellos. Quiero verles y hablar con ustedes y darles las gracias por su paciencia y por su generosidad. No me lo dé a mí. Por aquí, pesetas, por favor. Un recibo enseguida, 1000 pesetas a este señor. Atención. Muchísimas gracias a todos. Dios les pague lo bien que se están portando. Y a usted también, señora. Perdón. Vamos a ver, señora, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a todos por los donativos que nos están trayendo. Quiero decirles que en Radio Barcelona estamos todos sinceramente conmovidos por estas demostraciones. Muchas gracias a todos, de todo corazón. Aquí hay un amigo que lo va a recoger enseguida. Aquí nos llegan billetes y muchos billetes más que tienden por encima. Esperen el recibo, de todo les van a hacer recibo aquí. Hay una brigada conmigo de muchachos que recogen los recibos. Y con esto vamos a dar por terminado este brevísimo reportaje, este pantallazo rápido de la muchedumbre que hay en la calle de Caspe, aquí atendiendo y acudiendo a la llamada de la Operación Dinero, que es la Operación Caridad. Y en este momento, señoras y señores, estamos hacia el millón número 21. Gracias, Barcelona.
Sensacional, aquest document d'una mica més d'un minut de Joaquín Soler Serrano en aquest programa especial al mig del carrer Casp de Barcelona per recollir diners, deia això, el millón número 21, 21 milions de pessetes que ja portaven recollits en només 3 dies després d'aquestes riuades del 25 de setembre de 1962. Tres exemples portem de moment, en sentirem molts més, de l'Arxiu Sonor de la Ràdio de Catalunya, aquest fons de gairebé 4.000 talls d'accés lliure per tothom amb aquesta iniciativa feta des de la Universitat Autònoma de Barcelona.
També podem trobar grans noms de la ràdio en contextos diferents als que tenim més sentits. No Jordi Vendrell, no? Conegut per el Lloro, el Moro, el Mico i un senyor de Puerto Rico, amb el Quim Monzó, amb el Ramon Bernils. El 1996, però, a Catalunya Ràdio feia el seu últim projecte professional, un programa que es deia L'Internauta.
Hola, bona nit. Una vegada més, vull dir primer d'entrada i... Bé, deixem-ho compte. Benvinguts a L'Internauta, el programa sobre la xarxa i les xarxes que fem aquí a Catalunya Ràdio. I avui estic especialment content perquè, bueno, per moltes raons, però sobretot perquè al voltant d'aquesta taula avui tenim públic, nano, que no és normal, a aquesta hora tenim públic, és... Ja semblem aquells programes del dematí que els fan amb auditoris,
Pues matinada de dissabte i
quan el dissabte has d'haver diumenge,
doncs això ja no l'aclarim mai, i públic,
moral, sí, moral. Això és fantàstic, bueno. Però això vol dir que aquest tinglado d'internet funciona, molt bé. Tenim aquí el Vicent Partal, que ja ha piulat, tenim un col·lega de l'ofici, que és el Sintoniqui, seguit atentament.
Bona nit.
Ràdio 4, bona nit.
Clar, diverses coses aquí. La primera, tornar a sentir la veu del Jordi Vendrell, que és una de les millors veus que jo he sentit a la meva vida a la ràdio. Això és del 1996, L'Internauta, amb una gran visió, i va ser també dels primers que hi va veure aquí forat amb internet, que tot just estava naixent, amb el sentit de que ja era, començava a estendre's absolutament a tothom, això, no? I l'altre, sentíem la veu de Vicent Partal, però sentíem que presentaven també aquell dia de convidat el Sintoniqui. I avui, mira, han passat des del 96 pràcticament 30 anys, avui nosaltres també tenim el Sintoniqui de convidat. Per què? Doncs perquè ell és el director de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. A més, professor associat a l'Autònoma des de 1992. dirigeix l'altra ràdio, a Ràdio 4, des de fa 43 anys, des de 1980, aquest programa que també parla de ràdio, televisió, internet, d'aplicacions, i és Premi Nacional de Comunicació. Sintoniqui, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
I enhorabona.
A vosaltres, moltíssimes gràcies, no? Maria, el Marc, Albert, contentíssim d'estar en aquesta quinzena planta amb tots vosaltres.
Escolta'm, és que quina feina tan fantàstica.
Aquí,
molt, molt. Ens ha agradat. Jo crec que li agradarà molt a la gent. Avui amb tu també intentarem descobrir dues coses. Una, l'accés tan fàcil que hi té tothom, que simplement entrant i pots fer la cerca. Si tu pots entrar a l'arxiu sonor aquest i fas la cerca, dius, ai, mira, jo escoltava un programa de ràdio, a veure si tenen alguna cosa. Poses el nom del programa de ràdio i a veure què surt.
Podria
no?
ser.
Pots posar també el nom d'un locutor. Dius, hosti, vull tornar a sentir la veu del Jordi Vendrell, per exemple.
També,
no?
És que és molt fàcil, s'ha d'agrair això en un arxiu de tants talls, perquè n'hi ha d'altres, no? Jo, a mi que m'agrada això i que busco talls de ràdio i tot, en aquest
coses.
Cas és molt intuïtiu. Que
el mèrit, evidentment, de tota aquesta navegació tan òptima és de l'equip de les bibliotecàries de l'entitat que aixopluga aquest arxiu, que és la Biblioteca de Comunicació Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona. És un projecte d'aquesta Biblioteca de Comunicació Hemeroteca General, juntament amb l'INCOM, no? Aquest Institut de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que dirigeix la doctora Amparo Huertas, i la feina de construcció d'interacció que es va, diguem-ne, afinant, és mèrit d'un equip de tres extraordinàries professionals que hi ha en aquella biblioteca maroteca i, evidentment, amb el vistiplau del seu director, que és en Tomàs Fabregat. Dir de passada que en Tomàs Fabregat, quan sabia que avui venia a l'Islàndia, és un oïdor vostre de fa molt de temps i, per tant, des d'aquesta planta 15 li enviem una salutació. I el que dèieu, és molt fàcil de navegar. L'adreça és molt simple, arxiuradio.uab.cat, tal com sona, arxiuradio.uab.cat. I hi ha una navegació que jo crec que també té molt d'interès, que és la que es pot fer per anys.
Sí.
És a dir, ara heu posat, per exemple, el tall de Ràdio Barcelona del 1969. Cliquem el del 69, d'acord, surt el curs en català, no hi haurà molta cosa de l'any 69, però alguna cosa ja hi haurà, i trobem material del 69, no? Jo ja em vaig pujar un de la Maria Xinxó, no? Mm-hmm. Quan estaves aquí, als orígens, en aquest cas...
No t'avancis, Sintoniqui. No t'avancis, perquè això és una sorpresa que teníem per la Maria Xinxó. Ella no sabia res.
No vull descobrir la sorpresa. Cliquem l'any que sigui, ja sortirà. I sortiria allò i alguna altra qüestió, no?
Bé.
Per tant, jo crec que és un flashback sonor molt complet i sobretot que és un projecte obert a la participació, a la col·laboració de qualsevol persona que
estigui escoltant. Després explicarem, Cinto, a veure com ho pot fer la gent per col·laborar, però anem a sentir més talls. Per exemple, són fragments tot el que hi ha aquí, no? Llavors una cosa que funciona molt bé, ara hem sentit locutors, hem sentit programes mítics en alguns casos, però també va molt bé per sentir la veu de personatges famosos que tots coneixem però que potser molts no li hem sentit la veu. Un exemple que hem trobat amb el Marc és d'una de les grans estrelles, la gran estrella del Barça als anys 50, que es deia Ladislau Kubala, no?
Sí,
o sigui, el Kubala que seria el Messi de l'època, dius.
Exacte.
Sí, molta gent no sap quina veu té o tenia Kubala, no?
Doncs mira, el tenim allò en zona mixta, no? Això que sentim moltes vegades ara dels futbolistes de primer nivell, en aquest cas parlava al micròfon de Ràdio Barcelona després d'un empat a dos entre França i Espanya, un amistós que es va jugar el 13 de març de l'any 58, i el periodista que li feia les preguntes era Alberto Oliveras.
¿Estás contento de ti mismo después de este encuentro?
Pues el partido era bastante difícil para nosotros y lástima que el campo no estaba en buenas condiciones. Yo creo que podíamos ganar bien, especialmente si el campo está en bien.
Fantàstic.
Referma la meva teoria que els comentaris de futbol després d'un partit són intercanviables entre anys.
Són els mateixos. Aquest accent hongarès que podria sonar-nos una mica Rakitic, fins i tot, encara que fos croata.
O Antonia de Latte, si fem el semblant de veu, però això ja
seria el doble salt. Per exemple, a l'hora del pati, quan jugàvem a futbol, deies, no s'hi valen canyardos, no? No s'hi valen canyardos. De què venia aquest canyardo? D'un ciclista, aquest ja ens anem més enrere, un ciclista que va triomfar sobretot als anys 30,
sí, sí,
que es deia Mariano Canyardo, que era espectacular, Mariano
sí.
Canyardo a l'època.
Guanyador 7 vegades de la Volta a Catalunya, un rècord que encara no s'ha trencat. Una de les vegades que va guanyar era el 9 de juny de l'any 35, i aquestes eren les seves paraules a Unión Radio, el nom del que després seria Ràdio Barcelona, després de la victòria a la cursa.
Gràcies, moltes gràcies al públic que m'ha alentat, el qual li dec bona part de la victòria. No és possible parlar, ofereixo triomf als aficionats i als meus companys per el que m'han ajudat.
té un valor extraordinari, és de l'any 35,
Dic que tot això està extret de material que ha estat emès per Ràdio Barcelona. Ràdio Barcelona, sens dubte, és l'emissora de gana que l'any que ve celebrarà el seu centenari.
Clar, és que l'any que ve és festa grossa, eh?
Aquí està, i per això aquest arxiu neix aquest any amb voluntat de poder anar més enllà l'any vinent i ser com una primera pedra digital d'un museu nacional digital de la ràdio, digital, i que també pugui tenir presència física, però amb digital aprofitar això seria meravellós, i aquesta seria una de les potes d'aquell possible museu. Doncs bé, Ràdio Barcelona, a més, molta recopilació del seu material, tot està citat, és a dir, que si aquest tall anéssim a la fitxa, evidentment a sota diu del programa que està extret, sí, sí, Ràdio Barcelona, el mèrit és Ràdio Barcelona, té una fonoteca extraordinària a la Biblioteca de Catalunya, però no és de consulta, diguem-ne, oberta per internet, cal anar en aquella biblioteca i poder escoltar coses, però els companys de Ràdio Barcelona, que són extraordinaris, sí que amb anys diferents, any 94, 74, 2004, quan han fet aniversaris, han fet a vegades hores. Aleshores, hem anat extraient alguns documents significatius, citant la font, i, evidentment, aquest n'és un, i el que jo crec que té interès és que, clar, aquell context, el que dèiem, d'aquest any, si hi hagués algun altre tall, és el que dona la gràcia també en aquest
arxiu. Hi ha un altre tall de l'any 35 que ens hem fixat, i és una altra veu d'un personatge que n'hem sentit a parlar molt, però així és com segurament a Francesc Macià li hem sentit més vegades la veu, no? La proclamació de la República, etc, etc. En aquest no tant, eh?
No, és un dels noms que poden caure allò en un examen d'història de Catalunya a l'institut, no? Però que ni idea de quina veu tenia el polític Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista, va fer un discurs radiat en l'acte d'inauguració de la secció escolar de la joventut catalanista de Terrassa, al Teatre Principal, el 10 de febrer de 1935.
Vàrem complir la nostra promesa. Vingué l'esclat i estiguérem al costat del poder. I estiguérem els que vivíem a Madrid aquells dies. I estiguérem els nostres companys, molts d'ells en perill de la seva vida, a Barcelona i a quasi totes les ciutats i viles de Catalunya.
Ja veu, la recerca,
com deia el Sintoniqui, es pot fer per anys, es pot fer per mil criteris. Per exemple, un criteri tan absurd com qualsevol altre, o tan vàlid com qualsevol altre, és dir, hosti, per exemple, Marc Ferragut, tu quin any vas néixer?
Doncs mira, 1992, no? Vas allà, cliques la pestanya de l'any 92. A mi m'ha cridat l'atenció una promo del Força Barça, amb el Sergi Mas imitant José Manuel Lara, el fundador de l'editorial Planeta.
Tots els dies, a tres quarts de dues de la tarda, a la 1:40, ja l'ho dic, Força Barça, amb personatges com el Núñez, el Johan Criqui i el Lara, que soy yo.
¿Y el Lara, qué te gusta?
No, me gusta.
Vaya, hombre. Força Barça, i apañó.
Rodona.
Ara és que és fantàstic, dius, doncs sí, posem el Força Barça, si hem de riure així, en 29
com
segons.
Com vols que fem una promo, nosaltres 31 anys després, que pugui superar aquest moment del Sergi Mas, en fi, boníssim. Això és l'any 92, que és l'any que vas néixer tu.
El cinema, l'any que va néixer la Maria, no? L'any 82, doncs, any de Naranjito, Matías Prats, pare, narrant la cerimònia d'inauguració del Mundial per Ràdio Nacional d'Espanya des del Camp Nou, el 13 de juny.
Y ahora, a los acordes de la romanza del concierto en la menor de Bacarí, un niño pequeño va a avanzar desde el lado opuesto al que nosotros nos encontramos. Allá está, al fondo, hacia el centro del campo, llevando un balón de fútbol bajo el brazo. La música dulce acompaña el gesto del niño hasta su llegada al centro del campo. Como ustedes han visto, al levantar el balón sobre su cabeza y mediante un dispositivo que afortunadamente no ha fallado, ha hecho que de aquel salga volando una paloma.
Bueno, és fantàstica aquesta descripció que feia Matías Prats, no?, de tot aquest espectacle que es va muntar. I si anem a l'any de naixement d'Albert Om, l'any 1966, i tenim Constantino Romero, atenció, fent ràdio musical, el Círculo del Disco, que s'emetia a Ràdio Barcelona.
Vuestros amigos y vuestra música en... del disco. Los Bravos, el más proyectado de nuestros conjuntos, ya conocedores del Billboard, se han vuelto a clasificar en esta revista con un título bastante original, por cierto. Negro es negro.
Arxiu sonor de la ràdio a Catalunya, avui tenim el seu director, el Sintonic. I què busqueu i què no busqueu, no? Perquè la gent que ens estigui escoltant i que dirà, hòstia, jo tinc coses a casa, digue'm què no busqueu. Per exemple, programes sencers no n'hem trobat, eh?
No, no és l'objectiu d'aquest arxiu, eh? Recordar que la Universitat Autònoma de Barcelona és un ens públic i que intenta ser curós amb el tema, evidentment, de drets. Aquesta és una iniciativa que no té cap ànim de lucre, ni té cap, evidentment, objectiu comercial. Per tant, nosaltres només podem posar fragments. També hi hauria un tema de la capacitat digital que podria arribar a ocupar, però és un tema, diguem-ne, de drets. Si pugéssim una part, diguem-ne, d'aquest programa de l'Islàndia, doncs seria un fragment, no pas tota l'hora. Això per una banda. I tampoc existeix, com ara sentíem Tino Romero presentant Los Bravos, temes musicals...
Això li hem posat nosaltres, eh? Diguem, la cançó, diguem, l'hem afegit nosaltres.
No, entren 15 segons i es fa... Sí. Per exemple, hi ha gent magnífica de Radio Fórmula. Podríem escoltar quantitat de professionals de la vostra fórmula, de RAC 105, sí, actualment Godó, abans, evidentment, dins de la corporació, quan RAC 105 era pública, on hi havia, per exemple, una companya meva actualment a Ràdio 4, la gran Sílvia Tarragona, fent tantes hores de ràdio, en aquest cas a RAC 105 i altres emissores. Doncs si hi hagués algun tall de la Sílvia, que hi és, Sílvia Tarragona presentant música a RAC 105, quan ella presenta el tema se'n va. Per tant, no busquem programacions musicals. Hi ha bons també presentadors, per exemple, ja que esmentava un Miquel Calçà, que va crear amb Carles Cuní Flash, de gent de Radio Fórmula, gent de Flash, presentant músiques. Aquests grans distintius que Flash també se'ls treballa molt bé, com tantes emissores d'altres anys, nosaltres cerquem això. Per tant, no cerquem ni programes sencers, ni moments que hi hagi música. Important destacar que acabeu d'escoltar, clar, grans emissores, no? I alguns són grans noms. Jo crec que una de les grans característiques d'aquest arxiu, ahir va superar els 4.000 registres, tu, Albert, donaves la xifra que estàvem a punt. Per sort, ahir mateix vam superar els 4.000. En aquests 4.000 registres de 700 ràdios diferents llargues, hi ha 167 ràdios municipals diferents. 167 municipals. Jo calculo que a Catalunya n'hi ha hagut en tots els 40 anys unes 277, algunes no estan operatives, com molt bé sabeu. Alguns de vosaltres heu començat
amb emissores municipals. Abans te deia, Cinto, que no? Fa unes setmanes vam celebrar els 40 anys de Ràdio Taradell, que és aquell esclat del 1983.
No sé si tu deies, Ràdio Sabadell municipal, no la celebré privada.
Aquí t'aturo un moment, Cinto, perquè de ràdios locals, precisament és una de les coses que volia destacar el Marc, que li ha cridat l'atenció.
Aquest és un bon d'aquest arxiu, no en va, tenim 219 localitats diferents a Catalunya. És a dir, té una visió absolutament oberta a Catalunya i molt propera a la ràdio local i a la ràdio escolar.
Entre elles, Navàs, perquè m'ha cridat l'atenció, res, d'entre tots els que podria haver triat, doncs un programa del 1985 que es feia a la veu de Navàs, una emissora que, de fet, encara està en actiu, l'únic programa de tot el registre que, en comptes de nom, té un número.
Comencem el nostre programa d'avui, el 839-1277, un programa que volem que sigui així, suau, tranquil, però si entra el Marc, segur que no.
Allà hi som.
Bé, doncs aquí ens teniu, la Rosa, el Quim i el Marc, disposats a fer-vos a passar una estona...
I per què tu la primera?
Perquè les dones, les dames, primero.
Sí, sempre que s'enfonsa un vaixell, diuen les dones i els nens primer.
És perquè se'ls mengin primer els tiburons, vols dir?
Sí, sí, que tu, Marc, ho diries, clar, perquè primer la Rosa, després jo, clar, i després l'últim, el capità. Què tenim avui?
Bé, tenim com sempre el nostre objecte misteriós pels més menuts, pels petits. I després tenim...
Però avui no estan pels menuts,
sí, avui és per tots. Ben contenta que estaran les mares, si algun menut ens s'apega o endevina aquest objecte misteriós que tenim aquí a sobre la taula.
Sí, l'han d'endevinar els menuts, però més aviat serà pels no menuts. O per tots.
Per tots. Bé, després tenim, com sempre, el nostre concurs per la planta de la floristeria García Vilanova o el cafè Copa i Fària del Bar Ramon, el millor cafè del món.
Que fi aquesta rima final, m'ha enamorat.
Cafè Copa i Fària, fantàstic, fantàstic. I el programa es diu 839-1277, eh?
Sí, que és el telèfon de l'emissora sense el prefix provincial. Llavors, seria com si Islàndia es digués 669-700-300, no? Que és el nostre número de WhatsApp.
Doncs quina millor manera de promocionar el número de WhatsApp.
Clar que sí.
Anem a una altra història. Les cares B, eh? Recordeu els discos, no? Els LPs que tenen la cara A i la cara B, no? Diguem, per exemple, els discos petits eren singles, doncs hi havia, diguem, el single a la cara A i a la cara B, hi havia una raresa que a vegades encara superava la cara A, o com el temps ha tingut més valor.
Sí, sí, doncs farem això, eh? Sentirem com un tall molt conegut i després farem la cara B, no? El 20 de novembre del 75, la mort de Franco, l'associem tots a aquest tall.
Españoles, Franco ha muerto.
Clar, això és la cara A, però en canvi l'arxiu sonor de la Ràdio Catalunya et permet trobar la cara B d'aquest tall.
Aquell mateix dia, a Ràdio Nacional d'Espanya s'anaven fent comunicats mèdics d'aquesta índole.
Desde el último parte médico, la evolución de su excelencia al generalísimo continuó empeorando progresivamente. Aparecieron trastornos en la conducción intraventricular e hipotensión arterial mantenida. Y a las 5 horas y 25 minutos... sobrevino una parada cardíaca irreversible. Diagnósticos clínicos finales. Enfermedad de Parkinson. Cardiopatía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroseptal y de cara diafragmática. Úlceras digestivas agudas, recidivantes con hemorragias masivas reiteradas. Peritonitis bacteriana. Fracaso renal
la competència,
agudo.
No?
Tromboflebitis y leofemoral izquierda.
Continua tot, eh?
Sí. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico.
Total
parada cardíaca.
Es vida de morir.
Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual.
Brutal, brutal, aquests partes mèdics que els més grans recordaran que tothom els estava escoltant. Aquest és l'últim, és evidentment el que certifica amb totes aquestes malalties la mort de Franco.
Irreversible, hi ha un moment que diu...
Sí, 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 sí. Una altra cara bé, Marc.
Doncs va haver de passar un any de la mort de Franco per sentir la primera narració de futbol en català, no? Aquell Barça-Les Palmes, 5 de setembre de l'any 76. Aquest és el tall que jo crec que sempre hem sentit quan es recorda aquell dia.
Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona.
La veu del Puyal, no?, començant aquesta narració, però el que hem trobat a l'arxiu sonor de la Ràdio Catalunya és la narració d'un dels gols d'aquell partit, el 4-0.
Contraatac de l'equip canari, bastant ràpid, per cert. Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita. També Nisquens, cabelles de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nis, que se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria, sense despentinar-se com aquell qui diu. Ha acabat amb el porter, en Carnaval i ha picat, s'ha anat cap un cantó i aleshores en Cruyff, una part exterior del peu, ha connectat un xut, una canonada que ha anat a dins de la porteria, clava la pilota a la xarxa de Carnaval. Una excel·lent jugada de Nisquens, que des de darrere s'han endut per dues vegades la pilota.
És brutal, això. Jo destacaria dues coses. Una, ha fotut un golat, sí. Diguem, clar, és el primer partit
molt
que es narra en català, eh? És el primer partit que es narra en català de 1976 i aquesta utilització d'aquest llenguatge popular, no?, aquesta voluntat del Puyol que tenia aquest fotre, un gol i una castanya, no?, ha fotut una castanya també, clar, que, hosti, és una manera de cop i volta de que sents per la ràdio allò que senties, allò que dèiem abans, jugant a futbol, no? Hosti, mira quina castanya ha fotut, o, no? I aquest llenguatge arribava a la ràdio.
no oblidar la gran formació, en aquest cas en llengua, de Joaquim Maria Puyal, que va acabar sent doctor, la seva tesi doctoral li va portar, en aquest cas, Serrano, vull dir, una persona amb uns coneixements no únicament periodístics i de futbol, sinó també de la llengua, no? Però aquesta llengua viva i útil, no? I totalment d'acord, hi ha documents que també ens permeten veure i escoltar, en el nostre cas escoltar, l'evolució de les mateixes qüestions. Ara mateix hem escoltat com Puyal fa aquest partit de futbol al 76, hem escoltat a l'equip d'Arús, no?, amb un altre estil, amb una altra època, i en, evidentment, molts altres locutors del món de l'esport, no? Aquí teniu, diguem-ne, en Joan Maria Pou, un dels millors narradors també contemporani, amb una trajectòria també brillantíssima, cadascú amb el seu estil, no? Això també és bonic, cadascú que li agradi algun tipus de gènere s'hi troben, per sort, amb aquestes 4.000 peces que de moment tenim, amb voluntat de créixer, evidentment, prou material per gaudir i cadascú fer-se una mica el que esteu fent avui. M'agrada perquè us veig que us ho esteu passant bé, no?
Felicito
al Marc i a tot l'equip per aquesta tria extraordinària, i això ho podeu fer vosaltres mateixos, que escolteu l'Islàndia a casa vostra.
Els oients ja ho estan fent, eh? Per exemple, el Sebastià diu, acabo de buscar un programa que escoltava quan tenia 15 anys, Bota Tu Disco, amb Eduardo Vidal. Diu, fantàstic escoltar la careta del programa després de tants anys.
Sinto, l'altra cosa, diguem, és a dir, gent que ens està escoltant i que diu, hosti, jo conservo coses, o què he fet jo, amb una emissora municipal, amb una emissora local, amb el que sigui, o conservo coses que crec que tenen un valor radiofònic. Amb quin format les has de conservar perquè a vosaltres us vagi bé? És a dir, val una cinta, ha d'estar digitalitzat?
Nosaltres no disposem a dia d'avui d'un equip a la Universitat Autònoma de Barcelona per digitalitzar. Cal dir que, diguem-ne, en aquest cas, l'equip que es dedica a aquest arxiu sonor és extremadament petit, i aquest equip de bibliotecàries extraordinàries que jo esmentava, que l'han construït i que vetllen, diguem-ne, perquè això funcioni correctament, però des del punt de vista de logística, soc jo qui va col·locant amb alguns col·laboradors puntuals els talls que van digitalitzant, van fent les fitxes, dir que...
Per tant, com ho necessites?
Nosaltres, això? Per tant, el que demanem seria qualsevol persona que disposés de material que el pogués digitalitzar. Una vegada que estés digitalitzat, amb un MP3 normal, amb un únic canal, aquí ens interessa el testimoni, no les qualitats d'àudio, que algú ajudés a digitalitzar-ho, això seria, diguem-ne, el que ens agradaria que pogués passar, s'envia, aleshores, un correu electrònic, seneu, arxiuradio.uab.cat, i allà una de les franges que diu com col·laborar-hi, allà s'obre una finestra i mira, jo disposo, mateix agafem l'exemple teu de Taradell, no?, de l'Albert Tom, que sembla que no existeix això, un enregistrament de l'Albert Tom a Ràdio Taradell, no?, i m'agradaria, diguem-ne, que es pogués posar. Doncs, aleshores, nosaltres, una vegada que ja ens posem en comunicació amb aquesta persona, ja rebem el fitxer i el pugem, li col·loquem la fitxa. Amb totes les fitxes, i fem la fitxa, això no haurà de fer la persona, evidentment, que col·labori. Dir que amb totes les fitxes, a la part inferior, sempre s'esmenta, igual que jo he dit que hi ha documents que heu escoltat de Ràdio Barcelona, aquest històric de Matías Prats, inauguració del Mundial de Futbol, és evidentment de Ràdio Nacional d'Espanya, en programes que ells han emès en antena, vol dir que no hem anat a cap fonoteca, sinó que ells ho han emès i ja m'ho he extret i està citat el programa, evidentment, d'on s'ha extret, les fonts, evidentment, sempre se citen, aquí hi hauria el nom de la persona, Carles Martí, és qui ho va guardar i tindria l'alimentació de satisfacció. I mira, una cosa que a vegades ni les pròpies professionals hem conservat. Per tant, és obert a qualsevol de vosaltres. I que aquí tenim 42 comarques, fins i tot el Lluçanès. Només falta una comarca catalana que no hi ha hagut manera de poder trobar cap enregistrament, i jo fins i tot he pogut parlar amb un dels últims directors de Ràdio Cervera, que és la Segarra. Allà hi ha una gran radiofonista que fa els caps de setmana diguem-ne Ràdio Nacional d'Espanya, que és la gran Pepa Fernández. Jo li tinc una estima professional i personal, una de les millors professionals també de la ràdio de casa nostra, en projecció també cap a l'estat espanyol. Ella va fer programes a Ràdio Cervera, em va ajudar, vam contactar amb la persona que havia dirigit l'emissora, etc. Sembla que ningú ha guardat, però és que allà tampoc de moment encara ha aparegut cap escola, perquè aquí tenim 120 escoles catalanes que han fet ràdio, si no, no es pot entendre que tinguéssim, com us he dit jo, 219 localitats. Hi ha escoles rurals que no hi ha ni municipal, que fan coses potser per internet. Molt bé. dels tres o quatre llocs que se sap que han fet ràdio, no queda res, ni a e-books, ni a la web de l'escola, i intentarem que
doncs
algú...
Doncs des d'aquí també ens assumem a la crida, Cinto, de veure si algú de la Segarra que pugui contribuir a que la Segarra no sigui l'única comarca
ràdio
de Catalunya Missona, que no tingui tall.
El que sigui.
Eh?
I tindríem totes les comarques ja representades.
Acabem, Marc, amb el que hem promès abans, que és el document de Maria Xinxó. L'únic document de Maria Xinxó que de moment ja a l'Arxiu Sonor de Catalunya.
A veure.
Doncs mira, ens hem de situar l'any 2004.
Epa!
Doncs... Informatius de RAC1.
Sí.
Una crònica que feies allò a distància en aquell dia.
Barcelona, Maria Xinxó, bon dia.
Bon dia. La primera unitat d'adopció embrionària del món ha nascut a Catalunya. Aquesta iniciativa ha sorgit perquè en general els pares biològics no saben què fer amb els embrions excedents de la fecundació in vitro. Ho explica la doctora Marisa López Teijón, ginecòloga de l'Institut Marquès.
Molt bé, escolta.
Això, si no m'equivoco, si no era la primera crònica que jo feia de ràdio i a RAC1, jo és que crec que era la primera que vaig fer a tota la història d'aquí, de RAC1 i d'en ràdio, perquè no n'havia fet fins
llavors. Citem la font, perquè hi ha un projecte meravellós de l'Associació de Dones Periodistes, no? Que és Dones a les Zones, encapçalat per el Viraltés, amb
i
el
tant.
Pep Adell, l'equip que fa possible això. Està extret de Dones a les Zones, n'hi ha pocs, però n'hi ha alguns, amb els quals també tenim una bona relació i esperem poder col·laborar-hi d'una manera molt intensa. I la font que posa sota, en aquest cas, seria Dones a les Zones.
Sí,
un
senyor.
Projecte molt bo, amb 330 ja dones professionals de la ràdio, que ve de la gran exposició que va fer el Museu d'Història de Catalunya,
que valia molt la pena,
comissariada per l'Elvira Altés, que també va escriure un llibre sumament interessant i molt útil, reivindicant les dones que han quedat amagades durant tants anys. Ara, per sort, això ja
ha no canviat
a la ràdio, no en altres àmbits.
L'Arxiu Sonor de Catalunya, el podeu trobar, hem descobert aquesta mina, això es va obrir a que tothom el pugui consultar el Dia Mundial de la Ràdio d'aquest any, que va ser el 13 de febrer. Nosaltres aquell dia estàvem fent l'homenatge a Ribes Castro, hem dit, hòstia, algun dia volem parlar. De moment hi hem posat un primer peu, no serà l'últim, segurament. Tothom que vulgui el pot consultar, i tothom que cregui que té un document doncs també pot entrar en aquest arxiu, veurà la manera de posar-se en contacte per anar ampliant aquests 4.000 talls que hi ha ara mateix. Avui hem volgut felicitar i que ens acompanyés el Sintoniqui. Sinto, moltes gràcies.
Doncs enhorabona, un real haver compartit aquesta estona de ràdio amb vosaltres.
A tu també, gràcies.
Bona ràdio.
8:06, de seguida tornem.
Islàndia, amb Albert Ong. Una guitarra elèctrica sota una tempesta elèctrica sona així. I un cotxe elèctric assegurat per Línia Directa així. A Línia Directa tens una assegurança a tot risc per elèctrics i híbrids endollables a un preu definitiu de 249 euros. I la teva moto elèctrica per només 119 euros. Vine a directe a líniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus, he perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Ets propietari o propietària a l'Eixample de Barcelona? Max Ricard Properties és la teva immobiliària especialitzada en l'Eixample.
Som una agència boutique de compra, venda i lloguer de propietats exclusives, amb un servei one-to-one i un alt nivell de compromís.
Max Ricard, els teus somnis són la nostra prioritat. Visita'ns a maxricard.com.
El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 31 de maig. Aportació inicial 5.900 euros, IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arval Service Leads. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
Les nits de Barcelona omplirà de màgia els jardins del Palau de Pedralbes amb artistes com Morat, Alice, Els Amics de les Arts, Mariona Escoda, Tom Odell i molts més en concert.
Vine a viure l'experiència molt més que música, gastronomia i arts escèniques del 27 de juny al 26 de juliol.
No t'ho perdis. Fes-te amb les teves entrades a nitsdebarcelonapedralbes.com.
Platja.
Muntanya.
El poble. Si vols que aquest estiu vagi rodat, avança't i compra pneumàtics a Rudy Motor Services i estalvia en combustible. Perquè només fins a final de mes, amb els teus pneumàtics Michelin, a Rudy rebràs fins a 80 euros en combustible. Troba el teu taller més proper a Rudy Conés. Rudy Motor Services, motor de confiança.
Islàndia, amb Albert Ong.
Ja ho sabeu, hi ha una marca sueca de cotxes 100% elèctrics de la qual us n'enamorareu. És Polestar, avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. Ara acaben de llançar el nou Polestar 2 amb més de 654 quilòmetres d'autonomia. L'evolució continua. Reserveu el vostre a polestar.com i passeu pels seus spaces de Barcelona, a Passeig de Gràcia i Via Augusta per conèixer la marca. La roba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La roba que coneixem no és de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de Barcelona està marejada de portar al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de portar al món.
La veu, la rumba de Barcelona, cantada pel Gato Pérez. Demà farà una setmana que va començar la campanya electoral per les eleccions municipals del 28 de maig. I una cosa que veiem aquests dies és que, escolta'm, la rumba està unint partits d'esquerres i de dretes. Molts partits fan cançons expressament per la campanya. I ara mateix n'hi ha quatre partits d'ideologies molt diferents que han triat una rumba. Comencem. Aquesta és la d'Esquerra Republicana, que es diu Barcelona Republicana. Som Barcelona Republicana. Som Barcelona Republicana. Som Barcelona Republicana. Som Barcelona Republicana. Aquesta és la Barcelona Republicana d'Esquerra, d'Ernest Maragall, però Junts per Barcelona, Junts Trias, per Barcelona, diguem en aquest cas, és el partit del Xavier Trias. Tornaràs, es diu la rumba, la Barcelona que estimem. Tornaré, seré patró, que hi veig del sol que encengui el cel, per il·luminar de nou els teus carrers. I aviat perquè et veurem il·lusionada i somrient, la nostra Barcelona que enyorem. La nostra Barcelona que enyorem, tornaràs, és la rumba de Trias per Barcelona. Anem a la del PSC, aquesta és la única, pràcticament, que cita i molt el seu candidat Jaume Collboni. Es diu Bo per Barcelona. És bo, és bo, és bo, bo per Barcelona. Collboni és molt bo, bo per Barcelona. És bo, és bo, és bo, bo per Barcelona. Collboni és molt bo, i la rumba sona. De moment, tres rumbes, La d'Esquerra, la de Junts, la del PSC, però valents, Eva Parera, té Barcelona Valiente. Yo quiero una Barcelona que cante libre por la Xampla, que baila ritmo de rumba entre las flores de la Rambla. Quisiera cumplir mi sueño en esta ciudad gloriosa, reina en el 92, olímpica, bonita y poderosa. Llegará el día en que podré ver Esquerra, Junts, PSC, Valents, tots han triat una rumba. Què ha fet Barcelona en Comú amb Ada Colau? De moment no tenen cançó nova en aquesta campanya, però sí que si aneu als seus actes sentireu una rumba que van estrenar fa 4 anys i que es deia Filla del Guinardó. De los barris populars, de les places i els carrers, de la ciutat dels prodigis i la rumba del Pérez. Del Raval de Montalbà, Pico a partes del Carmel. El Partit Popular de Daniel Cirera, ha fet cançó per aquesta campanya? No ha fet cançó, però el primer dia, quan s'estrenava la campanya electoral, va sonar això. Amigos para siempre, mi chulo, pues mi madre. Amigos para siempre, mi salón. Preguntar Cugat, escolta'm, què té la rumba que uneix partits d'esquerres i de dretes? Que és que no hi ha altres estils musicals?
És l'únic que es posen d'acord, sembla,
sí,
no?
Sí, que és que la rumba dona vots i els altres te'n treuen els altres estils musicals. Què passa aquí? En fi, vull parlar-ne amb un parell de persones. La primera és l'Albert Puig. Albert, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
L'Albert, periodista musical, el sentim a Delicatessen, a ICAT, cada dia a les 11 de la nit. També director artístic d'un espectacle que es diu Rumberos, pugin a l'escenari. Què està passant, Albert? Tu tens alguna explicació per això?
Bueno, la primera és que hi ha poca originalitat, no? A l'hora de... Suposo que els caps de campanya, diguéssim, que no s'ho han mirat massa, i políticament ja saps que la música tampoc no se l'ha mirat massa. Mm-hmm. Però que la teoria que jo puc arribar a defensar, diguéssim, d'una banda, és la transversalitat que té la rumba. Transversalitat des d'un punt de vista, doncs, que és una música originària dels gitanos catalans, amb arrels flamenques i cantada en català, amb la qual cosa ja ho tens tot en un mateix paquet, diguéssim, és la combinació perfecta, no? I a més transversalitat també en qüestió d'edats, perquè la rumba sí que és veritat que l'escolta la gent jove i l'escolta la gent gran. Hi ha invents que potser haguessin pogut funcionar, no? Si teniu al cap, per exemple, el que han fet els tiets amb la sardana i la música urbana, això hagués funcionat de meravella aquest any, però clar, només arribes a la gent jove, segurament. I la rumba és molt més transversal, molt, molt més transversal.
Per tant, edats diferents, ideologies diferents, tant allò que fan en les enquestes, no? Vostè com es defineix? Com a català, només català, només espanyol, català i espanyol, una mica de tot.
I aquí, entra tot a dins de la rumba.
Aquí pot entrar una mica tot. També hi ha aquesta alegria, no?, de la rumba, perquè no hi ha rumba trista, no?
Sí, l'alegria també és un dels components importants, perquè realment llegia fa poc una entrevista al Peret Reyes, que és un dels que canta a la rumba al Collboni, que té una cosa molt curiosa, aquesta rumba, ja us l'explicaré després, si voleu, però deia que en campanya electoral podia actuar en mítings de 3 o 4 partits diferents, que a ell li era igual, saps? Ell anava allà, tocava, cobrava, i li era igual. Vull dir-te que, al final, això és el de menys, és una mica posar-hi aquest punt d'alegria en els mítings, que suposo, jo no els freqüento massa, però que deuen ser força avorrits, no?
Clar, clar. Perquè els rumberos, tu saps què n'opinen d'això, més enllà d'això que em deies del Peret Reyes? O sigui, hi ha un punt que tu creus que aquesta acumulació de tants partits utilitzant la rumba que diran, escolti'm, polítics, sisplau, deixin estar la rumba, no? Perquè al final potser ens la grapejaran massa.
Bueno, jo crec que els hi va bé també, eh? Els hi va bé perquè entre altres coses la rumba, diguéssim, que no està visquent el seu moment més esplendorós i és una manera també, vulguis que no, de tenir feina, encara que sigui tocant els mítings, no? Mm. De fet, un altre punt que hi afegiria també és que hi ha com una certa nostàlgia olímpica, no?, entre els candidats. No sé si és una qüestió de l'edat, que sí que és veritat que tots ja tenen una edat, i fins i tot la rumba del Collboni repeteix una i una altra vegada allò de l'Ola, no?, que es va fer servir a la jornada inaugural dels Jocs Olímpics, no?
Sí, sí.
Hi ha com una certa nostàlgia olímpica i, evidentment, les Olimpiades del 92 van ser el punt d'inflexió de la recuperació de la rumba catalana amb los Manolos i amb l'aparició de la rumba, que de veritat s'ha de dir, abans estava bastant oblidada, eh?
Totalment. Mira quin, la de Valents, que posava abans, la de l'Eva Parera, que és bàsicament en castellà, diria que un 80-90% de la cançó és en castellà, però hi ha un fragment en català. A veure, tal com comença aquest fragment en català de la rumba de Valents, d'aquesta Barcelona Valiente, a veure quin grup musical et recorda, Albert.
Escolta, Peter, si tens calor, vés a la Barceloneta. Veuràs l'amor de la família a una Barcelona Valenta.
Aquest, escolta, Peter, el tens localitzat?
Home, això és l'últim de la fila, no? Està claríssim. Sí, sí. I a més, al principi, quan ho he escoltat, volia saber qui hi havia al darrere de cada una de les rumbes, perquè s'ha de dir que la de Collboni sí que té autoria i està clara, que aquesta és curiosa perquè la lletra i la música és del Sicus Carbonell, del Sabor de Gràcia, que és un dels més actius per al que fa la rumba, però és que curiosament el 2019 segurament recordareu que va ser expulsat de les llistes d'Esquerra Republicana perquè va fer un tuit que no va agradar i tot plegat. Doncs ara resulta que escriu rumbes per Collboni, pel Partit Socialista. De coses que passen en aquest món. I també em recordava una mica el Joan Garriga. Hi havia un punt al principi que també em recordava el Joan Garriga, però ja podem dir ara que ni el Manolo García, ni el Quim Porten, ni el Joan Garriga no estan al darrere d'aquesta rumba.
Té res a veure amb això. N'hi ha alguna que musicalment a tu t'hagi agradat més que una altra?
Home, queda lleig dir-ho, però sí que la que més m'agrada és la del Sicus Carbonell, la del Collboni. Mm-hmm. No són preferències polítiques aquí, són preferències musicals les que em demanes, que quedi clar. S'ha de dir que les d'Esquerra Republicana i en aquest cas la d'Esquerra Republicana és una de les que no té autoria i que són fetes per gent d'estudi, mm-hmm. igual que la de Junts. I en canvi la de Eva Pareda sí que és d'un duet que es diuen Due Music, que si ho busques a internet, jo no els coneixia per res, el primer que posa és bodes, bautizos i comuniones.
I elecciones.
Exacte. Ara hauríem de posar bodes, bautizos, comuniones i elecciones.
Clar, deixa'm tornar a sentir aquesta que deies del Collboni, perquè és la que té una lletra més senzilla. És bo per Barcelona i Collboni és molt bo, eh?
És bo com per Barcelona. Collboni és molt bo com per Barcelona.
S'enganxa.
Sí, aquesta s'enganxa bastant. Deixa'm que hi afegeixi també el Toni Aire. Toni, bona tarda.
Hola, Albert, molt bona tarda.
El Toni, periodista, director del Màster de Comunicació Política Institucional de la Pompeu Fabra. No sé per on volies anar, quina explicació estàvem sentint l'Albert Puig des d'un punt de vista musical, analitzant una mica la rumba. Tu per on volies anar? Dic, com t'ho expliques, tu, que tothom hagi anat a parar al mateix lloc?
Bé, per una banda, és molt del que heu explicat, una certa manca d'originalitat i d'idees, però també pot ser que hi ha un fet que triomfa i llavors els assessors i els equips el tenen ben identificat. Al final, la política, o la comunicació de la política ja fa molt de temps que va sobretot més que per generar estats d'opinió, per generar estats d'ànim. I una rumba té un to. Té un to alegre, optimista, positiu, el que heu dit. És això, és trobar un to, més que la gent sovint, això ja fa molts anys que es diu, potser no et sabrà dir després d'un míting què ha dit el polític, però sí com t'ha fet sentir. I penseu que moltes d'aquestes músiques s'utilitzen precisament per acompanyar mítings, a la introducció, al final, per generar, doncs això, com un ambient, generar un clima. Va molt per aquí, és a dir, la rumba catalana té això, és a dir, té l'alegria, l'optimisme, el positivisme, i té també el barcelonisme, no? És a dir, no dic badalonisme, com és l'eslògan de l'Albiol a Badalona, sí. No? Però és un sentiment, el barcelonisme, no? I quin record de Barcelona? Doncs ho dèieu molt bé, un record nostàlgic. Tots et venen a dir que et faran una Barcelona millor i és molt curiós que tots posen el retrovisor per intentar projectar una Barcelona millor. Quina Barcelona? La dels Jocs Olímpics. Jocs Olímpics, Barcelona 92, doncs són moltes coses, però entre altres són els Manolos i l'amic per sempre, els amics per sempre, no? I també com una nostàlgia i un record idealitzat del que eren aquells temps. Ara no ens en recordem, però ens va caure una crisi brutal al 92. Però bé, l'alegria no ens la va treure ningú amb els Jocs Olímpics i aquelles pel·lícules del Ventura Pons, del Kerti Jugues Maripili, que sortia l'Amparo Moreno fent això d'una gitana que compartia pis amb unes estudiants joves. És aquesta idea, connectar amb un cert i generar un cert estat d'ànim.
Però clar, si tu ara imagina que tu et fitxen d'assessor per un d'aquests partits polítics i et diuen, escolta'm, hem tingut la idea, Toni, de hem de fer una rumba pel nostre candidat. Tu diries, no, una rumba no, perquè ja la fa tothom i ja no té cap valor un cop la fa tothom, o què?
No, perquè fixa't, això si està ben fet, està programat des de fa mesos, per tant encara no saps exactament què faran els altres. Et diria que no, ho hagués dit fa 4 anys, i si fossis un partit doncs independentista, per exemple, ho heu recordat molt bé, fa 4 anys l'única que s'hi va atrevir va ser Barcelona en Comú, amb l'Ada Colau. De fet, ella, la seva primera campanya, la campanya de l'èxit primer, quan esdevé alcaldessa,
sí,
ella...
Sí, el run-run, no?
Run-run, exacte. Té un run-run que ja buscava aquesta idea de connexió amb la base, no? És a dir, amb un to, amb una alegria. I fa 4 anys, fixeu-vos que encara les eleccions municipals estaven molt contagiades per el que vam descriure com el procés, no? És a dir, el Quim Forn per Junts estava a la presó i el presentaven de candidat, Esquerra apel·lava també a la capital de Catalunya en clau d'independència. Era tot un altre moment i un moment, en certa manera, post-trauma, no? Greu. En aquell moment jo t'hagués desaconsellat de tirar de rumba si estaves en aquest espectre de vot, perquè segurament hagués quedat com histriònic, com estrany, com descol·locat. En canvi, fixa't que la Colau ho va intentar perquè els comuns, amb aquest frame, amb aquest marc mental, no s'hi trobaven còmodes. Ells volien canviar de registre, volien crear un altre to. I el cas és que, mira, els va sortir bastant bé. L'alcaldessa va tornar a ser Ada Colau, tot i que no va guanyar pels pèls, però ho va acabar sent.
I tu, ara t'has sorprès sorprès més, que s'hi apuntessin partits independentistes com Tries per Barcelona i Esquerra Republicana, o que s'hi hagi apuntat també un partit de dreta com és Valents d'Eva Parera?
Clar, Valents no, perquè la fan castellà i perquè busquen aquesta cosa també de la idea de la Barcelona mestissa, no de la la Barcelona capital de Catalunya, saps? És a dir, en canvi els partits independentistes sí que és, en certa manera, curiós. És a dir, diguéssim que la gran bandera del 92 i dels Jocs Olímpics és de Pasqual Maragall. I en certa manera, tot i que Pasqual Maragall acabés trencant el carnet del PSC ja fa molts anys i que el seu germà es presenti per Esquerra Republicana, els socialistes l'han tingut com a patrimoni. Aquí el més coherent, en certa manera, amb la seva història és el PSC de Jaume Collboni, no?, que vol recuperar aquella idea dels, dels que van impulsar els Jocs i tot el que va comportar per Barcelona. Els independentistes no havien estat tradicionalment hiperidentificats amb el que va ser Barcelona en 92. Parlo ara en clau política, eh? Els ciutadans, evidentment, de Barcelona, fossin independentistes o no, van viure moltíssim aquell moment. Però els partits independentistes, aquesta cosa de Barcelona, tan Barcelona, tan Barcelona, no la tenien molt. La qüestió és que aquells anys no es menjaven un borrat, no?, a Barcelona, després amb el temps ja sí. Mm-hmm. Per tant, sí, em podria cridar més l'atenció d'ells, però fixa't que és això al final, és buscar un to, una alegria i una idea, la de la rumba, que ja ha passat a ser com un distintiu més de la ciutat.
Un patrimoni de tothom, diguem, no? Deixa'm acabar, li vull deixar sentir a l'Albert Puig, no sé si has tingut ocasió, perquè la CUP s'ha escapat d'això i ha utilitzat uns ritmes més urbans, música urbana, un trio que es diu L'Alba, que són d'Olesa, i una cançó que crec que ja existia, és a dir, que no s'ha fet per això, que es diu No hi ha dies dolents.
Xop, sota la pluja, veig que el meu voltant es mulla i torna l'alegria al jardí. Un tren que no espera, ja no trobo la cartera i mai és massa tard per sortir.
Faig tard a la feina, si el meu cap sempre em renya, si vist dins d'una contradicció. Si l'amor no m'estima, si he cremat l'amanida i al matí s'enfura del mitjó.
Clar, aquí Albert Puig sí que és una altra història, no? Han anat més a la CUP, ha anat al seu públic aquí.
Clar, és el que dèiem una mica abans, no?, que el públic de la CUP possiblement és un públic més jove i aquí no deixa de ser aquesta transversalitat també entre la música urbana, que és una música que originalment surt, doncs això, als barris extraradi, i combinada doncs amb aquesta música urbana avui en dia està tan de moda que es canta en català. I deixa'm dir-li al Toni abans, que deia que li sorprenia que la rumba catalana estigui ara utilitzada per als partits independentistes, però no hem d'oblidar que també un dels objectius és allò d'ampliar la base, que tantes vegades s'ha dit, no?, i és arribar, diguéssim, a uns altres llocs on fins ara no arribaven. No hem d'oblidar, per exemple, fa 4 dies, com aquell qui diu, li van donar la creu de Sant Jordi als Estopa, que és una altra manera també d'anar ampliant aquesta base. Almenys així ho penso jo, eh?
Sí, sí, de fet, deia que em sorprenia més en clau barcelonina, per allò que dèiem del patrimoni dels Jocs Olímpics, però no, la idea aquesta d'arribar a altres públics, el Peret, per exemple, recordem que va acabar els seus últims anys, per exemple, cantant al Camp Nou amb actes netament independentistes, i era una bandera, no?, que utilitzava l'independentisme. Intentar arribar per diferents gèneres a diferents públics és evident que ho fan. Ara, en clau barcelonina, la rumba, jo personalment, la segueixo lligant a aquella Barcelona olímpica, i aquí els qui tenen el gran trumfo clàssicament han sigut els socialistes. Però sí, està bé que no donin cap bandera per impossible.
Em recordaven també que el PSC fa 4 anys, el Petitet, el nostre estimat Petitet, sí, va fer rumba pel PSC ja fa 4 anys. En fi, escolta'm, veurem a veure què passa d'aquí 4 anys, si continua la rumba o si ja se'n van cap a altres estils. Albert Puig, Toni Aire, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies, eleccions rumberes, està clar, eh?
Exacte, sí, a veure qui se les emporta, a veure qui balla el 28 a la nit. A part del regidor, que sempre balla, no? A part d'això, a veure qui més balla. Gràcies, Toni Aire, gràcies, Albert Puig. Queden 3 minuts per les 8, fem una pausa i ens posem al dia.
RAC 1.
Polestar 2, el 100% elèctric amb més de 500 quilòmetres d'autonomia amb entrega ràpida. Oferta renting fins a fi d'estoc. Reserva la teva prova de conducció amb un expert en un Space, o si ho prefereixes, tria tu un altre punt de trobada. Avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. Polestar.com.
Vols tenir un paper actiu cap a la transició verda? Mobilitat, eficiència energètica, producte de proximitat, moda...
Participa a la Fira d'Economia Verda i Circular i descobreix productes i serveis que aposten per un model econòmic responsable i una vida sostenible.
Del 19 al 21 de maig al Parc Firal de Granollers, ebc.cat. Fires i festes de l'Ascensió.
Amb la col·laboració d'Agbar.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en 2 clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Últims dies per gaudir del confort i del disseny al millor preu. Fins al 27 de maig. No et perdis aquesta gran oportunitat.
Masterpiel a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Torna la Festa dels Menuts. On? En un entorn únic, el Delta de l'Ebre.
Dissabte 3 i diumenge 4 de juny de 10 del matí a 6 de la tarda, un munt d'activitats i tallers pensats per a tota la família t'esperen a Mont Natura Delta de l'Ebre.
Tallers infantils, jocs, mercadet de natura, l'art i molt més.
Més informació a montnaturadelta.com.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer durant la setmana del Saló de l'Automòbil els concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Islàndia, amb Albert Ong.
Les 8 i un minut. Ens posem al dia amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Podem vol reformar el Codi Penal per perseguir empreses com Desokupa.
Sí, la secretària general del partit i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, proposa crear un nou tipus per dissoldre aquesta mena d'organitzacions i castigar els membres que en formin part amb fins a 4 anys de presó. Ho argumenta dient que són empreses que es beneficien econòmicament d'assetjar, discriminar o intimidar persones vulnerables. Ho ha dit fa una estona des d'Alacant.
Así que os anuncio que mañana en el Congreso de los Diputados vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables.
Podem registrarà demà mateix la proposta per reformar el Codi Penal al Congrés.
Presó per l'home que va matar la seva parella embarassada a Manresa.
El jutge ha decidit que l'acusat, a qui es va detenir dilluns, ingressi a la garjola fins que es faci el judici. Això després que l'autòpsia confirmés que la dona, de 31 anys, va morir estrangulada el 6 de maig. A més, tant els metges com els Mossos i els amics de la parella han contradit la versió de l'acusat. Ell va dir que tots dos havien sortit de festa, que ell havia marxat abans i que quan va tornar a casa se la va trobar morta amb un cop al cap. Tot i això, la policia va comprovar que algú havia fregat el terra del pis i que la parella havia discutit poques hores abans a casa d'un amic. De fet, considera que la va matar per gelosia perquè abans va comprovar com la víctima s'havia escrit a través del telèfon amb una exparella. L'home s'exposa a penes d'entre 15 i 25 anys de presó.
I acabem, atenció, a l'ensurt que han tingut el príncep Enric d'Anglaterra i Meghan Markle. Yes,
Els ducs de Sussex van estar a punt de tenir un accident de cotxe i al vespre mentre els perseguia un paparazzi per Nova York. Tornaven d'una cerimònia d'entrega de premis. La notícia ha cridat molt l'atenció, sobretot perquè ha fet recordar l'accident mortal de Diana de Gales el 1997 a París. Segons el portaveu d'Enric, la persecució hauria durat més de dues hores i va estar molt a prop de provocar diversos xocs amb altres conductors i vianants. La policia de Nova York, però, assegura que no es va produir cap col·lisió, però sí que els fotògrafs van complicar i força el viatge dels ducs.
Gràcies, Joan.
Que vagi bé.
I els esports, Miquel Agut, bona tarda.
Bona tarda, Albert Om.
Estàs nerviós?
Una mica bastant.
Una mica nerviós.
Si no puc pensar en res més.
Una mica bastant.
Queden 57 minuts, aviat 56, perquè comenci el City-Madrid, un dels partits més esperats de l'any, un dels partits que més ganes té la gent de veure i escoltar. Ho podreu fer també a RAC1. Han sortit ja els 11, sabem amb qui juguen, City i Madrid.
Exacte, el del Madrid gairebé a l'hora de dinar, perquè Ancelotti sempre ho fa tot molt ràpid i molt aviat. El del City fa pocs minuts. Són els del City els mateixos que van jugar al Bernabéu. Ederson a la porteria, Walker Stones, Rubén Díaz i Akanji en defensa, Rodrigo Gundogan i De Bruyne al mig del camp, Bernardo Silva, Grealish i Haaland els més avançats. Mentre que al Madrid només hi ha un canvi. Recordaràs que es va elogiar molt Rüdiger pel marcatge a Haaland. Doncs bé, avui Militao torna a l'11. Estava sancionat al partit del Bernabéu i Rüdiger se'n va a la banqueta. Juga al Madrid amb Courtois a la porteria, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga al darrere, Kroos, Modric, Valverde al mig del camp, Rodrigo, Benzema i Vinícius a dalt. Evidentment, després de l'Islàndia, a dos quarts de nou, el Molló, el talismà de Mia i companyia s'hi posaran per, esperem, explicar-nos bones notícies.
Doncs molta sort, avui desitgem molta sort al talismà Damià López, eh?
Sí.
Avui un dia important. Bé, Mateu Alemany ha canviat d'opinió.
Sí, a vegades passa.
Passa, finalment no plega, eh?
Finalment, no plega. Això és correcte, Albert. Ningú no s'ho esperava. El Barça va fer un comunicat després del partit contra l'Osasuna anunciant la desvinculació el 30 de juny de Mateu Alemany del club, però avui hem explicat al RAC1 migdia que Laporta va dir a Alemany que si s'ho repensava fins al 30 de juny tenia les portes obertes del club per tornar a formar-ne part. I què ha passat? Doncs que Mateu Alemany no s'esperava el que s'ha trobat a l'Aston Villa. I què s'hi ha trobat? Menys poder de decisió de l'esperat, límits en el fair play financer del club de Birmingham i també un estat econòmic del club que no és tan favorable com es pensava. Per tant, es quedarà el Barça amb les mateixes condicions, mantindrà el càrrec de director de futbol. Deco no estarà per sota seu, per cert, avui s'han trobat tots dos, havia de ser una trobada de traspàs i ha estat una trobada finalment per segurament plantejar-se objectius col·lectius, i Mateu Alemany es dedicarà a la fase negociadora, d'alguna manera serà el finalitzador de les operacions que Deco pugui observar que poden ser favorables des d'un punt de vista futbolístic.
Finalitzador, hòstia, és un càrrec que m'agradaria, eh?
Què? Allò, no, sona a sèrie, eh?
Tu seràs el finalitzador.
El finalitzador.
El finalitzador.
No tinc la veu, però podria dir al Carles Godó que alguna veu quedaria, seria impactant, com a mínim.
Gràcies, Miquel.
A disposar.
Temps, que tornen les pluges,
sí.
Eh, Caral, bona tarda.
Bona tarda. D'entrada, deixa'm dir que a Manchester no hi plou ara mateix, ni sembla que hi hagi de ploure al llarg del partit. Ara mateix uns 16 graus, temperatura que tampoc és especialment baixa. On sí que plou és en alguns sectors del Berguedà, Cavall del Berguedà i el Lluçanès, fins i tot hi ha alguna tempesta una mica forta cap al sud-sud-est del Berguedà. En pot aparèixer alguna més entre el nord del Bages, el Moianès, en les properes hores, i de cada mà, com deies, doncs, tornen les precipitacions perquè es faran més extenses. Al matí encara no, però a partir del migdia i al llarg de la tarda a molts sectors interiors de les comarques de Barcelona, ruixats i tempestes que també podran arribar a les àrees més interiors de les comarques de Girona. En molts sectors de les comarques de Girona bufarà tramuntana, a l'Empordà menys intensa que avui, però aquesta tramuntana no facilitarà, no permetrà que arribin les precipitacions. Però en zones de la Selva, de la Garrotxa, la Cerdanya, el Ripollès, sí que esperem a la tarda també alguns xàfecs. Cap al final del dia poden arribar també de manera irregular cap al Pla de Lleida i les comarques de Tarragona. Una també pot ser una mica forta, com la que tenim ara mateix al sud del Berguedà, i temperatures que reculen de 2 a 4 graus, per tant, matinada bastant fresca i al migdia de 2 a 4 graus menys que avui en molts casos.
Reykjavik.
Mira, Reykjavik, ahir van tenir una màxima de 7 graus i avui han tingut una mínima de 7 graus. Han pujat les temperatures. 7 de mínima, això sí, no han arribat als 10. 8,5 de màxima.
Gràcies, Abel. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Potser no teniu clar qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la vostra casa de lloguer. Doncs amb Legalitas compteu amb experts que us ajuden a solucionar els temes que no controleu. A més, és molt senzill. Contacteu-hi per telèfon o per internet tantes vegades com vulgueu les 24 hores del dia, si és urgent. Contracteu la seva tarifa plana per només 25 euros al mes i poseu els vostres assumptes en mans d'autèntics experts. Feu-vos ara de Legalitas trucant al 900 100 608. Legalitas, i endavant amb la vida.
Ja tenim amb nosaltres, Maria, el finalitzador dels dimecres.
Exacte,
no?
És així, aquest sí que té el càrrec, ja.
L'home que remata a Islàndia cada dimecres. Pep Martí, periodista de Nació Digital, ja ho sabeu que ens explica cada dimecres qui són els que manen a Catalunya. Avui ho farem diferent. Avui som en plena campanya per les eleccions municipals. Avui volem repassar els que manaven a Barcelona durant el franquisme. Els alcaldes que va tenir la capital de Catalunya durant la dictadura i fins a les primeres eleccions municipals de 1979. Quina característica reunien aquests alcaldes? Doncs, coi, que eren nomenats a dit, que la gent no els podia votar. Pep Martí, bona tarda.
Bona tarda. Un tema morbós avui, eh?
Oh, morbós, sí, sí. Clar, perquè és que, a més, dius alcaldes franquistes a Barcelona i tothom, el primer nom que li ve al cap és Josep Maria de Porcioles, no? Que és qui s'hi va estar més, no? S'hi va estar 16 anys.
16 Porcioles. Anys. El van nomenar el 1957 i el van cessar el 1973. I per la seva figura emblemàtica, carismàtica, per la seva particularitat, un personatge bastant complex, amb llums i ombres, doncs es pot dir que és un abans i un després. Hi ha els alcaldes d'abans i els de després.
Ah, exacte. O sigui, hi ha Porcioles, 16 anys, del 57 al 73, i hi ha els d'abans i els de després. AP
i DP.
Abans de Porcioles, AP, n'hi va haver 3, que van durar 6 anys cadascú. Després d'ell n'hi va haver 4, que entre tots 4 van durar 6 anys, diguem, no? Però vaja, comencem per ordre, comencem pels d'abans, fins i tot entre els de després, hem de dir una cosa, que n'hi ha un que va ser assassinat el 1978 quan ja havia deixat el càrrec.
Sí.
És a dir, poc després de deixar el càrrec, Joaquim Viola va ser assassinat. I arribarem, però intentem començar pel principi.
Assassinat d'una manera brutal.
Brutal, brutal, sí, sí. 1939, acaba la guerra, Pep Martí, i a qui nomenen alcalde, el primer alcalde franquista de Barcelona?
És Miquel Mateu i Pla, un home important. D'aquesta primera etapa, Pre-Porcioles, sens dubte, és la figura més destacada. Un empresari important, li deien el Mateu dels Ferros, perquè treballava en aquest sector econòmic, eren els propietaris de l'automobilística hispano-suïssa. Una persona que durant la guerra es va passar a la zona, diguem-ne, nacional, franquista, va anar a Burgos i era un empresari rellevant, tenia molts contactes internacionals i de seguida va entrar en l'entourage de Franco i va tenir una gran relació. De fet, de tots els alcaldes que hi va haver, aquell que Franco a vegades esmentava com el seu alcalde era en Mateu. És l'alcalde dels anys més negres, de les depuracions, és l'alcalde que hi ha a Barcelona el dia que fusellen el president Companys, és l'alcalde que rep a Himmler pocs dies després, són tots aquests anys a l'estaperlo de la Barcelona ocupada i vençuda.
39 al 45 són els anys de Miquel Mateu, els anys més durs, i després ve, mira, jo no l'havia sentit mai, Josep Maria Albert i Despujol.
De fet, aquest pertanyia a l'aristocràcia noblida en temps d'Alfons XIII, baró de Terrades. Després va venir Antoni Maria Simarro. Aquests van ser figures realment molt poc rellevants, amb molt poc activisme municipal.
Però si estan 6 anys cada un, és a dir, Josep Maria Albert i Despujol fa del 45 al 51 i Antoni Maria Simarro, 6 anys, que són els últims abans de Porcioles.
Aquest règim ho va tenir bastant. Allò que deies abans, que els últims van passar ràpids perquè era un moment de gran agitació social. Els primers anys eren els anys de la primera postguerra, no? Llavors tot era molt més immobilista. Llavors produeix un gran esgotament als anys 50, ja recordem que hi ha una vaga de tramvies molt important l'any 51, que sacseja bastant la ciutat catalana. L'any 57 hi ha una altra vaga de tramvies que és espectacular i que arriba a espantar el règim, que volen incrementar els preus dels bitllets, de seguida reculen. És un moment que ja la ciutat catalana ja comença a donar senyals, diguem-ne, d'esgotament. I és en aquest context que el règim creu que d'alguna manera ha de fer alguna operació una mica, entre cometes, agosarada. I apareix el senyor Porcioles.
O sigui, Porcioles, quan apareix el 1957, és una operació agosarada des d'aquest punt de vista. Ara intentarem explicar-ho. Sí, sí, imaginem-nos la dictadura franquista, diguem, i ara intentarem explicar per què agosarada. Perquè de Porcioles jo n'he sentit, d'una banda, tot tipus de barrabassades, Pep, que ha sigut el pitjor que li ha passat a Barcelona, i de l'altra, en canvi, he sentit gent que reivindicava Porcioles, diguem, que no era, diguem, el que es podria considerar un franquista de manual.
No, no era un franquista, era un franquista, però no de manual.
Ha quedat clar.
Well, diferència, o sigui, si això fos un diccionari, com diferenciaríem entre un franquista i un franquista de manual?
Era un franquista que tenia idees pròpies, que així com, per exemple, Miquel Mateu era un home, doncs, de camisa vieja de falange, el Porcioles, que va néixer a Amer, a Girona, després es va instal·lar a Balaguer com a notari, va ser un jove catalanista, era un militant de la Lliga de Cambó, i als anys 30 no es va adherir inicialment a l'aixecament militar del 18 de juliol. Això li va ser recordat pels sectors més ultres de la dreta de Balaguer, però de seguida, davant de la revolució, va escapar-se i va fer com el Mateu. Es va presentar també a la zona nacional. Quan van entrar els franquistes i van començar les depuracions, ell ja es havia adherit als vencedors, però va ser processat per catalanista, perquè recordaven que el nom de Porcioles a Balaguer estava lligat a les campanyes en favor de la llengua en català i d'aquestes coses. Uh-huh. En defensa de l'Estatut, en defensa del dret civil català, que això sí que és una constant seva. Això i fer diners eren una constant important d'ell. I aleshores va aconseguir, buscant suports, avals...
Allò que passava molt en aquella època, passava, no? Diguem que gent que sí que eren franquistes de manuals t'avalaven i deien, ei, sí, contra aquest no.
Era, potser sí que era catalanista, però era molt de dretes, etc, uh-huh, etc. I d'aquesta manera va aconseguir sobreviure amb bastanta facilitat i ja molt aviat es va integrar en l'administració franquista. Va ser
notari, no?
Notari en plaça, això ja ho tenia d'abans, i després va ser director general del notariat i va ser president de la Diputació de Lleida. Després es va instal·lar a Barcelona, va aconseguir la plaça a Barcelona, i un dia, de cop i volta, una mica per sorpresa, però no tanta sorpresa, perquè hem de pensar que el Porcioles és nomenat el 57, que és quan és la gran diferència que hi ha dins la història del franquisme. Hi ha un primer franquisme, que és fins a final del 50. Final del 50, què passa? Que Franco...
Dius, ara ja hem fet tota la feina bruta.
Ja està feta bona part de la feina. Ara anem a intentar arreglar alguna cosa, que això és un desgavell, sobretot l'economia. Aleshores, Franco, aconsellat per qui era el seu cervell gris, que era el mirall Carrero Blanco, que era un home d'un reaccionarisme profund, però antifalangista, que això és un element important, no combregava amb l'estètica més feixista de Falange, doncs va avalar un grup de tècnics, entre els quals hi havia alguns catalans, un de molt important, un dels ministres més importants del règim, López Rodó, que tenia un negoci aquí molt a prop d'aquí, a les Corts, la seva família, eren botiguers. Doncs aquests van començar a penetrar primer en els ministeris tècnics i econòmics del règim, van posar fi a l'autarquia, i les camises blaves falangistes, que van estar fins al darrer dia del règim, van haver de començar a recular i a deixar posicions cap a les camises blanques de l'Opus Dei, dels tecnòcrates. Porcioles era un d'ells.
Va, llavors, Porcioles, 16 anys d'alcalde.
16 anys d'alcalde.
Digue'm una cosa bona i una de dolenta. O sigui, quin llegat dolent deixa Porcioles? Home, i quin llegat pot dir, mira, això encara, diguem, mira, es pot destacar que Porcioles va fer això.
Se l'ha volgut blanquejar, però jo crec que el llegat de Porcioles està lligat a lo pitjor del règim, perquè, clar, és el creixement econòmic de Barcelona completament desfermat, no? Aleshores, ell va obrir les portes, diguem-ne, a l'especulació immobiliària que ja va haver en aquell moment. Eren uns anys que cada any la població de Barcelona creixia amb més de 100.000 persones. Va ser un disbarat.
Imagina, és construcció, permisos, però legals.
És l'home del turó de la Peira, de la pitjor meridiana, és l'home que de fet, infringeix una mica les poques normes urbanístiques que es podien complir, l'home del sector negocis que es va crear en aquell moment dins del règim. Alhora, sí que és cert que ell romania lleial a un cert catalanisme, però jo, parlant d'un alcalde del franquisme durant 16 anys, només ho podria posar entre cometes, això. És cert que ballava sardanes, és cert que va intentar recuperar, això sí que ho va aconseguir, va aconseguir la compilació del dret civil català l'any 60, l'any 60, després de l'afer Galinsuga, director de La Vanguardia, que va entrar en una església i es va equivocar d'hora i feia missa en català, i llavors va anar a la sacristia i va dir todos los catalanes son una mierda. Llavors el capellà es va espantar molt, va anar a veure el bisbe, això 10 anys abans el capellà que hagués fet és callar, bé, ja no hi hagués hagut ni missa en català, però se'n va anar a veure el bisbe Modrego, que tenia molta mala llet, i va dir, però això és intolerable, i a partir d'aquí es va començar tota una campanya, i al final Franco, de manera molt cínica, amb un consell de ministres, va dir, basta, se li acepta a Galinsuga la dimissió. I aleshores van dir, bueno, ara Catalunya està una mica soliviantada, van fer l'operació de les 3-3. Va venir Franco amb una visita oficial, es va abraçar amb el Porcioves, i aleshores van fer algunes concessions, la compilació del dret civil, la carta municipal, que això sí que ho volia el Porcioles perquè havia molt de poder a l'Ajuntament.
És com l'Estatut municipal,
d'una
manera, no?
Per dir-ho d'alguna manera. I aleshores van fer també una mica de peripè, però vaja, es va tornar al castell de Montjuïc, es va entregar a la ciutat, i va haver alguns petits girs. Ell va jugar a recuperar uns certs jocs florals, absolutament pseudo-jocs florals, perquè els de veritat se celebraven a l'exili, i després, a mesura que va anar passant el seu mandat, i ell va anar consolidant la seva posició amb un gran cinisme. Pensem que ell tenia al costat, ell estava enfrontat amb Falange, estava enfrontat amb els governadors civils, que eren molt més durs que ells. Ell, quan estava amb persones de la seva confiança, deien, és que estem rodejats d'una gent. Ell tenia bastanta barra, però sí que és veritat que va donar confiança a persones que no eren estrictament del règim. L'Albert Serratosa va ser un braç dret seu important, i era una persona d'idees molt catalanistes, que després seria regidor, i que el va defensar fins a la mort. Va dir, és el català més llest que jo he conegut, no?
El català més llest,
Porcioles. Serratosa ho deia de Porcioles. Sí, però això jugava.
Va, per tant, un dels grans alcaldes de la història de Barcelona, si més no pels anys que s'hi va estar, 16 anys, el gran alcalde franquista de Barcelona, tot i que no era un franquista de manual, com ens explicava el Pep Martí, va ser Josep Maria de Porcioles. De fet, per això estem parlant dels d'abans seu i els de després seu. Ara ens queda repassar els que van venir després. De fet, ho estàs fent també en una sèrie molt interessant que publica el Pep Martí a Nació Digital, que són alcaldes que han fet història a Barcelona, i per això volem aprofitar també d'aquesta estela i aquesta setmana i la setmana que ve parlar d'alguns alcaldes importants i desconeguts també per molta gent que ens pugueu estar escoltant. Després de Porcioles, quatre noms més, i aquí sí que atenció, des del 73 que plega Porcioles fins al 79, amb 6 anys, 4 alcaldes. Per tant, estem parlant d'alguns amb mandats molt, molt breus fins que arribin les primeres eleccions municipals, que les guanya el PSC i Narcís Serra.
Exacte.
Qui ve just després de Porcioles?
Ve un empresari una mica desvinculat de Porcioles, Enric Masó, que és un home sense inscripcions polítiques massa definides, que intenta refer el contacte amb els moviments veïnals, que havien agafat molta força i que, de fet, havien estat determinants també amb el desgast de la figura de Porcioles. Hi ha com una certa obertura a l'Ajuntament, però s'enreda en un tema que hi va haver, va ser bastant al·lucinant, que va ser
el català,
una votació per donar un fons de català de uns milions de pessetes, aleshores, per ensenyar el català a les escoles municipals. Hi ha una votació al consistori, es perd per 18-9, crec, i clar, això va provocar un escàndol gravíssim, i jo crec que és el
que... O sigui, vota en contra de donar una subvenció per uns cursos de català,
En efecte, era això. Això en aquell moment, clar, era març del 75, encara vivia Franco, però ja no es podia fer això. L'alcalde queda completament superat. Al cap d'una setmana s'aconsegueix fer canviar el vot dels regidors, i aleshores introdueixen la partida que volien aprovar, la introdueixen d'una altra manera al pressupost.
Però ja estava sentenciat.
I aquest home, jo crec que es va cansar molt i va dimitir el mes de setembre. I aleshores entra Joaquim Viola Sauret.
Aquest és el que dèiem abans, que és el que quan ja no era alcalde, l'any 1978, va ser assassinat de manera brutal. va ser alcalde, diguem, Joaquim Viola, entra poc abans de la mort de Franco?
Sí, un any, entra... de setembre del 75 a novembre, desembre del 76.
Per tant, quan entra queden dos mesos perquè es mori Franco i fa tot com els primers mesos. Em sembla que fa, tinc una imatge seva, de la visita, la primera visita dels Reis.
Sí, senyor.
No, el 76, que venen els Reis a Barcelona, l'alcalde és Joaquim Viola, no?
I fa un discurs en què barreja català i castellà, però d'una manera tan, tan estrambòtica que, vaja, és una cosa bastant pintoresca. Ell era molt amic del Porcioles. De fet, no deixa de ser un... relació amb Enric Masó era un gir més, potser encara més immobilista, d'alguna manera. Es troba, clar, en totes les mobilitzacions després de la mort de Franco, això el supera, la imatge d'ell quedarà com un alcalde absolut incompetent completament. És cessat pel govern Suárez. I llavors passa completament a l'ostracisme, intentarà ser senador per Lleida a les primeres eleccions, abans de l'any 77, no és elegit, i després entra el Socias Humbert, que és un franquista o un home del cinc.
Espera't, abans d'anar a Socias Humbert, sí, jo crec que Viola, encara sí, que ja no sigui alcalde quan sí, l'assassinen, sí que val la pena recuperar aquest episodi, sí, diguem, sí, no? Sí. Perquè... Viola, aquest alcalde franquista, immobilista, absolutament superat pels esdeveniments, que només s'hi està un any, que és cessat pel govern Suárez, i un any i mig després de ser cessat, el 78...
El gener del 78, quatre persones truquen a la porta del domicili. En aquell moment, és que Viola era ja una figura absolutament oblidada, pràcticament, i no jugava cap protagonisme polític. Entren a casa seva, armats, immobilitzen a la família, posen el matrimoni amb ell i la seva dona al dormitori i li apliquen un sistema que s'havia intentat ja amb un empresari, Voltor, l'any abans, que era enganxar-li un explosiu al pit, demanar-li uns diners i donar-li un marge de temps amb unes instruccions que, en cas de pagar... li haguessin permès salvar la vida, teòricament.
És a dir, entra una gent a casa teva, t'enganxen una bomba al pit i et diuen, escolta'm, abans de no sé què has de pagar aquests diners i si no detonarem aquest explosiu.
A mi no em surt ni el número, si tinc caixa forta no em surt el número de la caixa forta ni res, en aquestes circumstàncies.
Voltor, no se sap molt bé si va intentar, quan van abandonar els terroristes, diguem, casa seva, si s'ho va voler arrencar o no, però li va explotar al cap d'una estona. I en el cas del Viola ja no va passar gens de temps, perquè estan encara els senyors armats que estaven allà manipulant-lo o vigilant-lo, va explotar i va morir ell i la dona, amb ell l'explosió el va decapitar, i els senyors aquests van sortir corrents i tal. Això es va atribuir a l'Exèrcit Popular Català, però el cert és que quan en el seu moment van ser processats alguns integrants d'aquesta organització, l'Audiència Nacional va considerar que no hi havia prou proves per demostrar que estiguessin al domicili en aquell moment. O sigui que ha quedat una cosa, un episodi realment sòrdid i brutal.
L'assassinat d'un exalcalde de Barcelona en aquestes circumstàncies l'any 1978. Ens queda un minut per repassar Socias Humbert. No?
Socias Humbert era un home de Martín Villa, un home del règim dels sindicats franquistes, però que va entendre molt aviat que s'havien de canviar les coses i les va canviar. Un gest simbòlic, em sembla que ho explica el Raimon Obiols a les seves memòries, després de les eleccions de l'any 77, es crea l'Assemblea dels Diputats Elegits i diuen, bueno, on ens podem reunir? I el Socias Humbert és qui dona la clau de la seu del Parlament de Catalunya perquè hi puguin anar. I ell dimiteix a finals del 78, i
després va anar cap al PSC, no?
Ell es va acostar al PSC, i el que el va substituir, Manuel Font Altaba, que era el primer tinent d'alcalde i va ser alcalde només 3 mesos, també era un home que compartia ja la necessitat de canvi i va acabar entrant a Esquerra Republicana de Catalunya.
Aquest tampoc l'havia sentit. Manuel Font Altaba.
Sí, que era un fill i nebot de fundadors d'Esquerra dels anys 30, però que havia entrat a l'Ajuntament durant el règim franquista. Un senyor de Barcelona. Era catedràtic de mineralogia de la universitat.
Déu-n'hi-do, aquesta repassada d'alcaldes franquistes o alcaldes nomenats a dit, diguem, no? Encara que alguns, sí, diguem, ja van ser nomenats després de la mort de Franco, però clar, fins al 79 no hi ha les primeres eleccions municipals.
En efecte.
Les que guanya Narcís Serra i per tant s'han de repassar. És Porcioles, 16 anys, 3 per davant, 6 anys cada un i 4 per darrere. Per tant, són 8 alcaldes que van ser nomenats a dit. Pep Martí, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Setmana que ve més, eh? Setmana que ve el finalitzador dels dimecres. Ho deixem aquí, va. Avui a Islàndia, Tallana Bacallà, David Valverde al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xinxó i Albert Tom. Ara una pausa i de seguida nit de Champions. Avui City-Madrid. City-Madrid a partir de les 9, des de 2:15 a RAC1. Tornem demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Del 2 a l'11 de juny arriba a Andorra Clàssican, un esdeveniment de música clàssica on viuràs moments memorables amb Anita Rajvelishvili, Benny Benac, la Vertigo Dance Company i molts d'altres. Reserva les teves entrades a clàssican.com.
La venda privada de la Roca Village ja és aquí. Del 4 al 21 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Baix, Levis o Vans. T'esperem de dilluns a diumenge. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Arriba a Girona, Temps de Flors.
Una exposició urbana per gaudir de la ciutat.
Artistes, arquitectes, dissenyadors decoraran els carrers amb un altre aire.
I el Cort Inglés de Girona s'uneix a aquesta cita amb una exposició de flors a la plaça de Salvador Dalí, un menú a la cafeteria, pàrquing gratis a la nostra botiga.
Vine a Girona i viu Temps de Flors amb el Cort Inglés.
Encara no saps què s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Festa de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Arriba la Fira de l'Automòbil a Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Visita'ns del 13 al 24 de maig i aprofita les millors condicions de l'any per trobar el teu nou cotxe. Els millors preus, més a prop que mai, al teu concessionari de sempre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
RAC 1. Només els caps de setmana via lliure.
El basar de les sorpreses.
Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd.
No em vinguis amb històries.
L'embalat de mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó.
RAC 1. Tots som 1.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.